Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts un dissabte més al Veus, resum informatiu de Ràdio L'Escala. Una setmana que ha estat marcada especialment per les eleccions. Començàvem dilluns repassant-ne els resultats. Víctor Puga rep un aval a la seva gestió i guanya les eleccions municipals i ho fa per majoria absoluta, amb 10 regidors. Esquerra Republicana passa a ser la segona força, mantenint els 3 regidors que tenia fins ara, i Junts per Catalunya s'enfonsa perdent la meitat dels seus regidors. Passa de 4 a 2. També entren al plenari de l'Escala, gent de l'Escala i En Comú, amb un regidor cadascun. A l'informatiu de dilluns en recollíem els fragments més significatius de les valoracions que en calent feien els alcaldables la mateixa nit electoral. Per aquest ordre, escoltem a Víctor Puga, Edna Estrems d'Esquerra Republicana, Robert Bosch de Junts per Catalunya, Carles Carlà de Gent de l'Escala, Albert Pons de En Comú l'Escala i Joan Ballosera de Nosaltres l'Escala.
I jo vull ponderar-ho això perquè a mi em sembla que l'Escala ha donat una lliçó de democràcia, i ho dic amb tota sinceritat, perquè hem fet una campanya molt neta, una campanya de propostes. I jo crec que això és un fet extraordinari quan parlem de política i quan parlem de la situació de complexitat enorme que tenim al país. Per tant, jo vull felicitar els candidats, els membres de les candidatures, a tota la gent que ens ha recolzat, a tots els votants. Aquesta participació ha estat una participació molt important, 6 punts per sobre de les passades municipals, ara fa 4 anys, i he vist amb els vostres gràfics que en l'històric, en les darreres 4 o 5, doncs també ha sigut les eleccions les que hi ha hagut més participació.
Tot i la majoria absoluta, Puga es marcava ahir al vespre la voluntat de governar amb tots i per a tots.
Doncs home, amb una majoria tan aclaparadora com la nostra, doncs jo crec que es pot qüestionar poc, que la feina s'ha fet ben feta, que el projecte era vàlid. Però la resta doncs també han fet propostes en positiu, que nosaltres ens volem fer nostres, i el que volem és de cara al futur deixar de mirar enrere, mirar de cara al futur, serem un consistori plural, perquè no només hi serem nosaltres, malgrat aquesta majoria tan important, també hi haurà representació de les diferents forces, de 5 forces en concret, la nostra i 4 més, i per tant nosaltres tenim l'obligació de governar per tots i de governar amb tots. Som 17 regidors, per tant, i el que volem és generar adhesions a un projecte que pensem que és el bo, però que segur que amb l'aportació de tots segur que el millorarem. Per tant, segur que hi ha proposta de programes i de candidatures que són molt vàlides, que es poden afegir a les nostres, que fins i tot alguna pot ser millor que alguna que haguem defensat nosaltres, per què no? I per tant hem de tenir aquesta voluntat de fer política amb la mà estesa, perquè la política consisteix en això.
I ja apuntava com un dels principals reptes de futur la professionalització de l'administració.
I és que l'Ajuntament de l'Escala ha fet un salt importantíssim, la població, no només d'habitants, sinó de contingut, de projecte, en definitiva, de poble. I això ha crescut molt. I hem de tenir una administració a l'alçada d'aquestes expectatives que generen i d'aquestes demandes de la població. Per tant, jo crec que aquesta legislatura és la definitiva per fer una aposta per la professionalització de l'administració, per millorar el personal, per millorar les eines amb les que treballa el personal i per oferir un millor servei en el dia a dia de gent, perquè no estem parlant, no només el POM afecta el conjunt de la població o els serveis, també el que ve a fer una gestió a l'OH, el que demana una llicència d'obres i segurament espera un temps excessiu per la seva resolució. L'administració electrònica, la transparència, tot això són elements que hem d'abordar d'una manera molt, molt contundent en aquests propers 4 anys, i jo vull que aquests 4 anys vull posar l'èmfasi, vull posar tot l'esforç de tot l'equip en fer aquest tomb, i que l'Ajuntament de l'Escala, el seu personal, el servei que presta el ciutadà sigui el més professional possible.
La segona força municipal serà a partir d'ara Esquerra Republicana de Catalunya, que pren aquesta posició que ocupava fins ara l'antiga Convergència i Unió. Esquerra Republicana obtenia un total de 566 vots, un 14,24% del total, 2 punts per sobre del resultat que havia obtingut el 2015. Amb aquest resultat manté els 3 regidors que havia assolit en les últimes eleccions. El grup estarà format per Edna Estrems, Fede Guirado i Cati Rivera. Un resultat, però, agradols, ja que tot i fer el sorpasso a Junts per Catalunya, Esquerra queda molt lluny de ser la força guanyadora.
Per tant, quedar segons, encara que sigui a molta distància, és un èxit, però no podem dir que és un èxit perquè hi ha una majoria absoluta que, d'altra banda, creix perquè, de fet, ja venien d'una majoria absoluta perquè ja estaven actuant com a tal, però creix de regidors. Com et deia, valoració interna no és un mal resultat, estem contents, hem mantingut, després d'un any molt difícil, molt complicat, com tots sabeu, la representació, però sí que és cert que hem de valorar tots plegats què passa en aquest municipi que fa un mes Esquerra Republicana arrasava i ara molts dels votants que ens van votar el 28 d'abril han avalat una candidatura filla o avalada pel PSC, que és un dels partits, no?, que va suspendre els nostres diputats fa 3 dies a les Corts Generals. Doncs clarament els vots d'Esquerra Republicana estan a la candidatura de Progrés i sincerament no és que em dolgui, però em costa molt i molt d'entendre, molt i molt d'entendre que algú que vota una formació eminentment independentista, una formació que fa 88 anys que defensa la independència en unes eleccions al Congrés, repeteixi vots a les municipals. Està clar que a l'Escala, com deien els exalcaldes en el programa que fèieu abans, hi ha aquest vot dual, però nosaltres estem contents amb el resultat. Ja us dic, un dels escenaris que es plantejava era aquest, era inclús poder perdre vots, i hem aconseguit regenerar un grup absolutament nou, un grup que ara té 4 anys per consolidar-se i per tirar endavant, per afiançar el projecte i per presentar-se a unes noves eleccions amb un projecte molt més consolidat i molt més ferm.
Jo haig de dir que el resultat és molt dolent i, per tant, tocarà reflexionar, tocarà saber per què és dolent aquest resultat, que això és el més important, i a partir d'aquí treballar. Que l'Escala segurament serà un dels llocs on permetrà que s'estudiï el vot dual, no? I que, per tant, quan moltes vegades des dels partits doncs, algú pot arribar a pensar que la gent va una mica amb ramat i que el vot a nivell nacional doncs, arrossega molt de vot a nivell municipal, doncs aquí l'Escala ha quedat clar que absolutament no és així, que és al revés, que les eleccions europees i d'àmbit nacional doncs es vota clarament el partit i un panorama molt més ideològic, i que a les eleccions municipals la gent doncs és més capaç de veure propostes concretes, d'analitzar equips i d'analitzar candidats. Sí, bé, jo crec que aquí hi ha dos anàlisis. Primer de tot, respecte dels que no hem quedat primers, jo diria que quan hi ha un partit que treu una majoria tan aplastant com la candidatura de Progrés aquesta vegada, que segurament seran 10 regidors, disputar-se la segona força, i jo ho dic així amb tot el respecte, estar content per sorpassos o per evitar-lo, doncs no té cap sentit. Aquesta és una legislatura molt important perquè s'ha de redactar un pla general i ens trobem que l'equip de govern no tindrà cap necessitat d'escoltar l'oposició. Per tant, jo crec que el que es jugava en aquestes eleccions és això, i el que és preocupant, si es pot dir així, és això. Per tant, el que hauria de passar en aquesta legislatura, el govern tingués l'encert, també ho deia en Rafael Bruguera a l'entrevista anterior, de fer ara més que mai participa tots els grups.
Quan al resultat et refereixes, què opino? Doncs imagina't, unes sigles que s'han constituït en menys de 3 mesos sense finançament, en les possibilitats que la Junta Electoral et permet d'espai, de temps i de finançament, que és quasi zero, doncs jo crec que hem d'estar orgullosíssims de treure un regidor.
Però Carlà es mostrava crítica sobre com poder actuar des d'un grup amb un únic regidor davant una majoria absoluta de 10.
Doncs la llàstima és això, la llàstima és que només sigui un regidor envers 10, una majoria absoluta. Si fins ara, tenint 3, la sensació ha sigut de que l'opinió no comptava, doncs imagina't amb un i imagina't amb una majoria absoluta. Nosaltres ara el que ens queda és, durant 4 anys, demostrar a tothom que això no ha sigut una prova, veiem què passava, demostrar a tothom que gent de l'Escala té moltes ganes de seguir treballant i fer coses i tirar endavant, i el nostre projecte intentar que qualli. Clar, les sigles han generat un vot que nosaltres era impossible que el poguessin captar, i ara el que ens queda és que el nostre nom soni, i que les properes eleccions sigui una opció al mateix nivell que les altres.
De resultats, bueno, la valoració hem de dir que els trobem discrets. I una mica ens conviden també a fer una reflexió, perquè si mirem el nostre històric, doncs la tendència encara és a la baixa, i si mirem els resultats recents d'altres contenses electorals, també ha estat a la baixa. Per tant, sí, malgrat que un principi que era entrar a l'Ajuntament l'hem assolit d'una manera molt justa, això no treu que no acabem d'estar satisfets, i que ens invita a fer una reflexió i aviam quins 4 anys podem plantejar, que sempre seran molt millors que no pas els 3 anteriors, perquè ara com a mínim estarem dintre l'Ajuntament i podrem fer un seguiment molt més de prop.
Podria ser. Hem tingut poc temps per preparar la candidatura i donar-nos a conèixer, i el nom, crec que també la confusió entre nosaltres, Escala, nosaltres, un partit no conegut, fa un any i mig que s'ha fundat, i tot i que ens hem esforçat a repartir paperetes a tothom, hauria faltat potser més temps per donar-nos a conèixer, efectivament, sí, jo crec que sí.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 28 de maig, destacàvem com a tema d'obertura que la directora de l'Escola Empúries, Lilian Xiqués, marxa a una escola de les Illes Canàries quan acabi aquest curs. Se'n va satisfeta del canvi de rumb que va provocar el centre des que se'n va fer càrrec. Es mostra molt agraïda amb tothom. Escoltem també els talls de veu, els fragments més significatius d'aquella notícia.
En principi, quasi bé, jo no m'ho creia, perquè pensava que el seu nilla potser no m'ho donarien, és petit, però la meva sorpresa va ser que sí. I primer surten les provisionals, mes de març va sortir provisional, va ser com un boom així, que vaig pensar, carai, sí que ets famosa aquí al poble, no? Hi havia gent que ja deia que marxava ja, escolta, aquí no pots marxar si ets mestre a mitjan de curs. L'únic que quan marxes a final de curs és perquè acabes el curs. Si marxes a meitat de curs és perquè et fan fora de la borsa del departament. Si no, no marxes, has d'esperar a final de curs. I després també van dir que tenia un nòvio o dos, no sé, alguna nòvia, m'han trobat també, però això suposo que és típic de pobles, no? M'ha fet gràcia i tot. Bueno, si algú coneix el meu nòvio, si m'ho volen explicar, jo fantàstic. I després, bueno, bromes a part, doncs sí, ara el mes de maig van sortir les definitives, i la definitiva sí que sí, per tant, més que tot per qualitat de vida. Qualitat de vida, tant per mi com pel meu nen, com per el meu home, doncs marxem cap allà. Mira, personalment em sento com Sant Jordi. Vaig aconseguir matar el drac, que va costar molt, i per tant l'escola va tornar a respirar. Va tornar a respirar aire nou i vaig poder ser una escola activa, que és els meus objectius que tenia sempre i sempre he tingut des de fa 10 anys. Una escola activa, una escola transparent, una escola oberta a l'entorn, i em sembla que això és el que he aconseguit. I per tant me'n vaig contenta i tranquil·la. La gent està treballant més que mai, però com a direcció has de donar exemple a tu als teus. Per tant has de fer formació, has d'escoltar-los, has de saber de quin peu peca cadascú, i has de ser-hi sempre. I per tant això a mi m'omple molt. I quan tinc la porta sempre oberta del despatx i la gent entra i em diu, és que Lili, sempre hi ten gent aquí dins. Dic, però és que és el que m'agrada a mi, que la gent vingueu a explicar-me el que us passa, tant si és bo com si és dolent, però ho has de saber com a directora, perquè després és l'única manera de millorar l'escola. Bé, pensa que ja porto jo 10 anys, aquí l'equip directiu he estat 8 anys de cap d'estudis. Llavors jo he liderat, ja fa anys que lidero pedagògicament l'escola. El que passa que fins ara, o sigui, liderava, portava el timó de la nau amb les mans lligades. Des de direcció no m'ho deixava, m'ha fet el que volia fer jo. I ara porto 2 anys que, com que ja vaig amb el timó i amb les veles inflades, doncs puc portar la nau i la vull portar i el rumb està marcat i sé on vull anar. I per tant marxo molt tranquil·la, perquè el projecte de direcció està fet, està presentat, ja tot el rumb a seguir fins 4 anys vista, i llavors jo marxo molt tranquil·la. A més, la Carme Pérez, que és la que entomarà la direcció, amb la Gina, que és fantàstica com a cap d'estudis, i en Jordi com a secretari, ho faran fantàsticament bé.
Dins el seu llegat hi ha temes dels que n'està especialment satisfeta.
El que em sento també orgullós és d'haver pogut desencallar temes dinosàurics que ja fa 20 anys que duraven i que mestres que fa 20 anys que són aquí demanaven. El tema instal·lació de calefacció mal portada, que sembla que s'ha arreglat. El tema de l'aigua calenta per les dones de la neteja, que estan molt contentes. El tema del telèfon, el pagament del telèfon, que no el paga ningú, només l'escola Empúries. Vull dir, són temes que la gent demanava i que estan contents amb això. L'enyoraré molt, perquè jo vinc del Ripollès, enyoro també les muntanyes, m'encanten les muntanyes i el meu poble del Ripollès. Però bueno, l'escala me l'he feta meva, he conegut gent molt maca aquí, he fet grans amics, i aquests sí que me'ls emporto tots, me'ls emporto a tots, dins el cor sempre. Vagi on vagi la Lilian, van aquesta gent. Agraïda a tothom, no tinc paraules, agraïment sobretot a les mestres de l'escola Empúries, que sempre, amb les Lilidees que diuen, però sempre tirem endavant i fan coses noves i sempre em diuen que sí, i estic molt contenta perquè tenim un equip pedagògic molt, molt potent i molt bo. Agrair també a l'AMPA, sobretot, a l'AMPA, l'esforç que han posat, tant pel projecte Pati com per tota l'ajuda que he tingut, per el projecte Obrim Camins, sense ells tampoc seria possible, i ara estic contenta perquè possiblement serà un projecte d'innovació pedagògica per part d'inspecció. Agrair també als alumnes, sobretot, a la dedicació que fan els alumnes aquí a l'escola, la joia i l'alegria i l'energia que tenen dia a dia, que t'omplen i que et fan sentir viu. Agrair molt a les cuineres, també a la cuina, els menjars fantàstics que ens preparen sempre, i sempre, sempre, qualsevol cosa hi són. Agrair a les famílies de tenir aquests fills que tenen i a la seva implicació aquí a l'escola també, amb tots els canvis que hi ha hagut i que estan havent. Agrair tot a tothom, és que no puc dir res més. Estic molt contenta, molt satisfeta i ganes de seguir endavant. Que com deia Plutarc també, doncs el cervell és no és un got per omplir, sinó un llum per encendre. Aquesta és una mica l'emblema de l'Escola Empúries, l'escola de tots i de totes, la de sempre.
Ens fèiem ressò dimarts del concert commemoratiu del 30è aniversari de l'Escola Municipal de Música al Gavià, un concert on amb pares, familiars i amics es celebrava els 30 anys d'existència d'aquest centre. Una selecció de temes per demostrar l'evolució de l'escola i també l'evolució dels seus alumnes. N'escoltem algun fragment.
Especial d'aquests 30 anys dedicats a la cultura, dedicats a la música, que tenen avui aquesta aturada del camí, ben merescuda per contemplar la feina que s'ha fet amb orgull, una feina que no només ha donat l'oportunitat a alumnes escalents de formar-se musicalment i formar-se culturalment, sinó que també ho ha fet els municipis veïns, perquè aquesta escola és una escola de referència en aquest entorn més proper de l'Escala.
Vam començar a jugar i amb instruments de percussió de placa, que aquests instruments també tenen 30 anys. I també vam començar amb les flautes vent. Les flautes vent no tenen 30 anys. Bé, i ja no us dic res més, perquè l'última cançó és el futur. Jo no puc dir res. Vosaltres ho sabreu.
Vull dir que us faré cantar. Vale? És a dir, jo ara presentaré les cançons amb unes nyàcares, que és un gènere de cançó propi d'aquí de l'Empordà, que consten, cada estrofa consta de 4 versos. I vosaltres l'heu d'escoltar molt bé, perquè el tercer vers, molt senzill, eh? A més els nens ja ho han assajat, ho fan perfectament, només heu de fer que seguir els nens. El tercer vers l'heu de repetir. El que jo canti ho heu de repetir. Ja està. I després hi ha un la-la, que no cal saber molta música per cantar la-la-la-la-la, em sembla a mi,
L'entrenador del Futbol Club L'Escala, Sergi Luis, després de l'ascens a Primera Catalana, té ganes de seguir al capdavant de l'equip. Així ho assegurava als mitjans de comunicació locals. Ara la decisió la té el president del club, Miquel Bosch. Els escoltem a tots dos. Sergi Luis, en Cepo, i Miquel Bosch, el president.
Bueno, jo crec que perdo totes les tardes, no? Perquè no només venim aquí a jugar, me vaig a veure el rival, me vaig a veure dos partits al cap de setmana. Jo crec que això ja és com és una manera de viure el futbol. A mi m'agrada doncs el futbol i a mi no és un sacrifici anar a Barcelona. Tota la meva vida com a futbolista ho he tingut que fer, he tingut que deixar moltes coses de costat per disfrutar de la meva passió, que és el futbol, i si és a Primera Catalana o sigui com sigui, seguiré fent la meva feina al màxim de bé, ja sigui aquí, ja sigui amb tres categories més en baix. Jo veig el futbol i l'entenc d'una manera i la meva feina mai estarà de més. Que es merecudísimo, porque
merecido, sigut... merecido. Después de un largo trabajo, de toda la temporada, lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado, es merecido. Que no se haga de rogar, que es merecido. Se lo ha trabajado, hemos tenido un año difícil, le damos las gracias a la Junta, a todo el mundo que nos ha ayudado, a los jugadores, por supuesto, que son unas máquinas, y a un míster que tienen cojonudo aquí en la escala, que no lo saben todavía.
Bueno, és el que anava a dir.
Quines paraules, eh?
Bueno, és que això...
T'ha posat aquí un nivell?
Això, és que,
és com el que tiene, és com... el que tiene.
És que ja, després de que portem des del 11, bueno, des del juliol junts, cada dia com, ja som com un matrimoni, i ara com portem poc, estem benvinguts, saps? Tot ens està bé, i bueno, la veritat és que gràcies a ell ha sigut un recolzament constant, decisions d'entrenament sempre hem sigut un, i bueno, prova d'això és que al final aquestes coses petites doncs acaben sumant, i el grup, doncs, bueno, així també li hem intentat transmetre per tots els jugadors que tinguessin també la nostra harmonia, i al final, si un grup està unit i en els moments difícils, doncs treu les coses endavant, i això ha sigut.
Veus el resum informatiu de la setmana.
Dimecres, 29 de maig, Empúries, seguint la tradició, ha posat a disposició dels visitants una nova peça coincidint amb el Dia Mundial dels Museus. Enguany es tracta d'un conjunt on destaca una figureta de bronze trobada a la ciutat romana. Marta Santos, directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries.
És una peça que representa una divinitat femenina, que segurament és Juno, i que, com he dit, formava part d'aquesta capella domèstica juntament amb altres objectes que es van trobar conjuntament, com és un petit caduceu de bronze, que és un element al·lusiu al déu Mercuri, i un petit incenser de ceràmica que també seria exposat en aquest espai de culte domèstic, molt proper a la zona de servei d'aquesta casa. Hi ha una tradició que destaquem una peça que incorporem a la col·lecció, o bé que destaquem una de les que ja estan formant part d'aquesta col·lecció. L'any passat vam destacar la nina de terracota dels aixovars de les necròpolis, i aquest any doncs, hem preferit incorporar una peça nova, com és aquesta figureta de bronze de molt interessant que es va trobar en les excavacions recents, i que està en un magnífic estat de conservació. Sí, en aquests moments estem preparant les intervencions d'aquest estiu, previstes en el marc del curs d'Empúries, que es centraran novament en el projecte de recerca que es va iniciar l'any passat, entorn de l'estudi del barri portuari, de la zona portuària de la ciutat grega, i que esperem tingui resultats molt bons. També a la necròpolis de Vilanera començaran tot just la setmana vinent les excavacions, concretament a l'espai dels túmuls neolítics, unes excavacions que es porten a terme en el marc d'un projecte de recerca liderat des de la Universitat Autònoma de Barcelona, conjuntament amb la directora de les excavacions, Dolors Codina, que continuaran delimitant i documentant aquestes estructures tan interessants d'època neolítica. Posteriorment, després de l'estiu, també es proseguiran les excavacions en la necròpolis d'incineració durant el mes de setembre.
L'agrupació Abixaxo commemora 50 anys d'associacionisme sardanista amb una exposició. Es pot veure fins aquest diumenge, dia gran de l'Aplec de la Sardana, que arriba a la seva edició número 44. Jordi Gallegos, president de l'agrupació sardanista.
Doncs s'hi pot trobar la part del text, acompanyada d'una gran quantitat d'aparell gràfic, siguin fotografies, siguin publicacions, sigui també doncs, reproduccions d'alguns cartells i d'alguns programes d'activitats sardanistes, així com també d'objectes doncs, i d'alguna maqueta doncs, que ens ajuden a explicar la trajectòria, la vida d'aquests 50 anys de la nostra entitat, des dels orígens, des d'aquells antecedents que no van reeixir, dels anys 30 abans de la guerra i de final dels anys 40, fins a consolidar-se l'empenta a partir de l'any 69 amb el naixement de la secció sardanista del CER, que és allà on va néixer l'agrupació, la seva independència l'any 86 i la travessia pel desert, que en diem nosaltres, durant gairebé 20 anys, en la qual l'agrupació es va dedicar a l'ensenyament de la sardana i a organitzar la trobada sardanista infantil de la vila, i la represa a partir de finals del 2005 i el 2006 la refundació de l'entitat i doncs arribant a la fita històrica i aquell any de pubillatge que va ser remarcat i reconegut per tothom, l'escala ciutat, 50a ciutat pubilla de la Sardana, i l'evolució doncs, des d'aquella fita pel que fa doncs, als àmbits de treball, no només amb l'activitat sardanista, sinó també amb el patrimoni musical, amb les publicacions, i sobretot en vincular la sardana com un element més de la cultura tradicional i popular catalana. Projectes que ja vam iniciar, com el de la llongada de les sardanes de taverna i més, i sobretot doncs, remarcar que l'any que ve és l'any 2020 i amb motiu del 150è aniversari del naixement de l'avi Xaixo, doncs ja hem començat els tràmits perquè la Generalitat proclami any Xaixo i organitzar doncs, conjuntament amb l'Ajuntament i amb altres poblacions com Malgrat de Mar o Girona, doncs, activitats per celebrar doncs, aquest any que esperem que sigui ben especial per tot el sardanisme.
L'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala ha celebrat un any més la Setmana Sense Fum amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis de respirar un ambient lliure de fum i prevenir el consum de tabac entre els joves. Escoltàvem la infermera Anna Monforte.
L'objectiu és que la gent que fuma, doncs, donar-li un suport per intentar ajudar-los a deixar de fumar o, si més no, doncs, despertar una mica el clic de que, bueno, que el tabac és perjudicial. En el cas dels joves, doncs el mateix, ja que previndre doncs, que comencin, no? Perquè perden una mica la perspectiva del perill. I després doncs, intentem fer intercanvi de pomes amb cigarretes i amb els més joves intentem, doncs, amb els pares en aquest cas, intercanvi de globus amb cigarretes. I aquest any, a diferència dels altres anys, hem traslladat la taula informativa i de sensibilització al mig del poble, que els altres anys ho feien davant del CAP. Ens col·loquem avui aquí a la plaça Víctor Català intentant coincidir amb l'hora d'entrada i sortida dels pares i dels alumnes de l'institut, que ara tindran l'hora del pati, i demà ens col·loquem a la plaça Víctor Català, que coincideix amb el mercat de la fruita. I aviam si tenim doncs, més gent i ens podem acostar més a la comunitat.
La nova i espectacular modalitat de windfoil ha estat la principal novetat del campionat del món de windsurf que es disputa o s'ha disputat aquesta setmana a la platja del davant al càmping La Ballena Alegre a Sant Pere Pescador. Enguany hi han competit 64 windsurfistes. Una edició més no hi ha faltat la concentració de furgonetes Volkswagen. Ens ho explicava Panxo Pisunyer.
La disciplina de foil és molt nova i només us puc dir que perquè veieu la projecció que tindrem, tenim 4 medalles olímpiques en aquí, 2 medalles d'or, una de plata i una de bronze, i 8 membres d'equips olímpics. Sembla ser que per als Jocs Olímpics de París 24, que es faran a Marsella, el windsurf amb foil serà la disciplina olímpica. I tota aquesta gent ja venen aquí a provar i comencen a provar tot aquest material. Per això veureu que regatistes que igual havien guanyat tota la vida en aquí, aquest any no estan en el pòdium, i no us podem dir qui anirà davant. Serà una sorpresa i ho veurem dia a dia.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous 30 de maig, aquest dissabte, s'estrena l'exposició Diversitats, una iniciativa de l'Associació de Ceramistes de Catalunya amb obra exposada de 44 autors diferents. Es podrà visitar a l'Alfolí fins a finals d'agost. Margarida Geronès.
Surt que jo estic acostumada a fer exposicions conjuntes amb l'Associació de Ceramistes i normalment doncs, n'hi ha moltes que es fan a Barcelona, Tarragona, Tàrrega, Lleida, etc., diferents llocs. I un dia va comentant, dic, home, aquí a Girona, que és terra de ceràmica, podríem fer alguna exposició. I em varen encarregar que busqués lloc, busqués un emplaçament que fos adient per uns quants. De totes maneres, no pensàvem que s'apuntessin 44 persones que s'han apuntat. Vaig parlar amb l'alcalde i l'alcalde, amb tota la documentació que li vaig portar de peces que s'han fet, de les revistes que fem l'associació i de la difusió que hi ha, li va semblar una idea molt bona i per promocionar també una mica dintre de l'escala. D'aquí ve que el dir que era l'escala s'han apuntat tants. Jo crec que l'exposició agradarà molt a tothom perquè hi ha peces molt, molt maques. Hi ha ceramistes de molt nom i ja dic, crec que serà una cosa que agradarà. Les peces que hi ha, la majoria són volums, mòduls, peces decoratives, eh? N'hi ha també, però tot és quasi decoratiu. venen gent no solament catalans, sinó de tot el món, però que estan afiliats a l'Associació de Ceramistes de Catalunya. Ja em sembla que és una japonesa, hi ha, no sé si és belga, alemana, vull dir que, però que estan afincats per aquí a l'Empordà o per Barcelona. Hi ha molta diversitat.
Amb la vista posada a l'estiu i a les persones que treballen al sol o el prenen a les platges, la Junta Local contra el Càncer ha programat una conferència dels perills que representa el sol estiuenc per a la pell de les persones. Es farà dijous vinent, ho explicava Maria Batlle,